Bon dia, què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 6 de març de 2024. Entomem 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12, menys 2 minutets, a càrrec de l'equip que tenim dispersat entre Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem. Marc Pujol, que avui ens acompanyarà a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Un dimecres que, com passa cada 15 dies, començarà amb el de vinyes i vins, amb Víctor Cornejo. Avui ens proposa descobrir el paisatge que s'amaga dins una copa de vi. Així, descobrint les interioritats d'aquesta copa, ens plantarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, al flaix informatiu. Aquest divendres 8 de març, els castellers de Vilafranca comencen els assajos de la temporada 2024 i d'aquesta nova temporada en parlarem amb el nou tàndem que dirigirà la colla vilafranquina. Són el cap de colla, Àngel Grau, i el president Ernest Gallar, que estrenen mandat de 4 anys. Ells seran els protagonistes de l'entrevista de les 10. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flaix que ens acostaran des dels serveis informatius. I com cada dimecres, sí o sí, després d'aquest segon flaix, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui, acompanyats per la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví, i els proposarem parlar d'aquest 8M, Dia Internacional de les Dones. A les 11 us presentarem la segona edició del cicle Vins i Veus que s'obren pas, que començava dissabte passat a Vinseum i al qual encara li queden un parell de cites aquest dissabte i el vinent. Ens l'explicaran els seus impulsors, Quim Jubert, de la llibreria La Cultural de Vilafranca, i Jordi Ribas, de Vinseum. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat de les nostres comarques, a l'últim flaix informatiu, última oportunitat per actualitzar-nos. I acabarem amb l'agenda al detall, que és sinònim d'un parell de propostes d'activitats que us recomanem. D'una banda, tindrem a l'Alma Alaminos, que coincidint amb aquest 8M farà una xerrada a Olèrdola. I de l'altra, us aproparem les activitats d'aquest mes de març a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní amb la seva directora, la Glòria Bricoller. Si voleu saber què passa a casa, a les nostres comarques, heu de parar l'orella als flaixos informatius de 9:45, d'11 i de 12. I si voleu estar doblement informats o el que voleu saber és què passa més enllà de casa, heu d'escoltar atentament els butlletins horaris. Hem començat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. Així doncs, comença a caminar, entomem aquest dimecres el Penedès en xarxa. Ens acompanyes?
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El món del vi ens apassiona, com li passa al Víctor Cornejo, i tenim la gran sort que cada 15 dies ens en parla el de Vinyes i Vins. Víctor, ben tornat.
Hola, bon dia.
De què parlem avui? Va, dona el títol perquè me l'acabes de dir i m'ha encantat.
Paisatge en una copa.
Oh, que poètic.
Sí, la veritat és que sí. A més, és un recurs que fan servir molt quan vas a visitar un celler, no?, i els mateixos elaboradors, o quan fas una visita naturística, no et diuen, el vi és el paisatge en una copa, o el nostre vi és aquest paisatge a la copa. I jo crec que no van errats. En realitat, és un dels productes que transmeten millor allò que l'envolta, allò que té sota el subsol, i després també les característiques del clima i l'entorn, no?, allò que li diem terroir, el terrer, el terruño, no? Moltes vegades, i de fet ja portem aquí uns quants programes en què surt aquest concepte, surt el concepte de terrer, el concepte de terroir francès, i la veritat és que sembla com si ens haguéssim inventat alguna cosa, que sigui alguna cosa que els elaboradors o els divulgadors del vi ens haguéssim inventat, però no és així. En realitat, en els últims anys s'han fet estudis, estan contínuament fent estudis dels sols, del clima, que al final t'adones que sí, que transmeten coses al mateix raïm, no?
Per tant, hi ha poesia, però també hi ha ciència, darrere d'aquest concepte.
A més, és una cosa que és bastant recent, no? És una cosa que hi ha per intuïció, ja se sap, i de fet se sap a partir, evidentment, de les grans regions vinícoles del món, les franceses, precisament, no?, en el qual hi ha el concepte ja ben francès, terroir, no?, i per tant són els primers que realment li donen molta importància als tipus de sol que estan, i fins i tot no només el sol, no només la part que tenim a sota, sinó en realitat el clima, el que intervenen, el que tenim al voltant, i després també quina és la seva exposició al sol, per exemple, no? O sigui, quin és el grau d'insolació que té aquella vinya,
si està ovaga,
hores de llum solar, no? Això afectarà la maduració, i després també, evidentment, els terrenys el que faran és si tenim més o menys aigua, i per tant també ens suposarà un altre tipus de producció, i sobretot després de qualitats. Aquestes grans regions, no?, la Borgonya, no?, a Bordeus, el que fan, de fet, encara que li diem així, Borgonya-Bordeus, allà hi ha, diguéssim, desenes de denominacions d'origen que depenen del terroir. Moltes vegades són petits poblets, no? De vegades són vessants d'un riu o una conca i una part de l'altra del riu, i li canvien el nom. Aquí parlem de la regió del Penedès, per exemple, no? Una regió molt extensa, però no és el mateix, evidentment, el que es fa a les capçaleres del riu Foix, el que es fa a costat de mar, no? I això és una cosa que s'ha anat treballant en els últims anys.
El que passa és que, clar, hi ha tanta informació actualment en aquestes etiquetes o contraetiquetes,
sí,
i ni anem sumant més i
això
més,
mateix, no? Això mateix, això mateix. La cosa és que jo crec que com a consumidors i com a persones que ens agraden el vi, està bé informar-nos una miqueta sobre això i deixar-nos portar també per la persona que ens guia. I també, diguéssim, al final, com sempre, per establir criteris, perquè volem aprendre, perquè volem saber, ostres, quin és el vi que m'agrada? I te n'adones que aquell vi t'agrada és perquè ve o d'un terroir o ve d'unes característiques comunes, no?, i a la qual també està bé tenir-ho en compte. Jo sempre dic, i de fet aquí ja ho he repetit alguna vegada, quan anem a visitar alguna fira, no?, com pensàvem en el primer programa, d'empapar-te del paisatge, empapar-te de l'entorn, no?, que serà completament el del poble del costat, i que això al final acabarà definint i acabarà estructurant una manera diferent de com són els vins. La cosa és que aquí a les nostres contrades és una cosa bastant recent, com deia. De fet, podríem dir perfectament 40 anys, en el moment en què deixem de fer una producció massiva, deixem de fer una producció de vi a d'ull, no?, en el cas, per exemple, del Penedès, o en Catalunya en general, podríem parlar de mitja península ibèrica, en el qual era el vi era per produir a d'ull, i la qual no tenies en compte d'on provenia aquest raïm. Tot el que feies era ajuntar-ho tot, ho posaves a la premsa, i d'allà sortia el vi blanc de la zona o el vi negre de la zona. Hi ha molts cellers, persones que comencen doncs, a pensar en tot això, sobretot quan tenen la pretensió d'embotellar el vi i doncs, donar-li un toc de qualitat. Molt famós és Jaleón, per exemple, als anys 60-70, que en realitat es col·loca al Pla del Penedès perquè busca un terroir específic. Ja va amb aquesta manera de pensar, pensant en que, ostres, busco un lloc per fer un vi a la francesa. El primer que has de fer és triar quin és el terra més adient a allò que tu vols produir. Per tant, és com dels primers, no?, i el seu equip, dels primers que ho pensen a pensar en que allò donarà una producció i, unes qualitats diferents, no? I després ja comença doncs, tota la resta de cellers, després també com pioners, no?, Carlos Esteve Garraf, no?, el qual identifica quins són aquells elements també que són característiques del terroir, del terra, no?, perquè siguin identificadors del teu vi, no? Això fa doncs, que doncs, tinguem una varietat molt àmplia. I jo crec que ens hem de deixar emportar també per això, eh? O sigui, per que ens informin i sobretot per les últimes tendències, sobretot amb això, dels nous vinyataires, que tenen molt en compte el seu terroir i, per tant, també buscar l'optimització.
Si ho mirem en clau catalana, clar, de tipus de sòls, que és una de les variables, si no la més important, que marca aquest terroir, aquest terrer, n'hi ha molts.
N'hi ha molts. La veritat, segons l'Incavi, per exemple, que ara últimament està fent estudis molt en relació amb els sòls i ara fins i tot està fent un estudi sobre com afecta l'entorn a la vinya, tant els boscos com la massa arbòria, no? les flors, no? Les herbes que ens trobem al costat de la vinya acaben afectant també el que és la part del gust i l'aroma dels vins. En el cas dels sòls, que és una cosa que van començar a fer-se sobretot als anys 80, clar, identifica doncs, diferents sòls, no? I sí, els sòls calcaris, no? Els més argilosos, per exemple, de calcaris en trobem aquí, no? El que el Penedès és un de potser dels entorns en què trobem uns sòls doncs, més calcaris amb aquesta terra blanca, si ho vam identificar, no? Els que ens esteu escoltant, no? Que sou o del Baix Penedès o de Marina, no? Totes aquelles pedreres que tenim que ens treuen aquest carbonat càlcic, evidentment, aquell terra és completament diferent i és bastant excepcional i únic. També en algunes zones de la comarca del Priorat, sobretot allò que va més avasat a la part també del Montsant, en trobem, no?, de carbonat càlcic. El que fan és que sigui una acidesa equilibrada i un perfil molt mineral d'aquests vins. Ho hem d'identificar així, si és el que surt al final de com són aquests vins. Després, quan parlem d'argilosos, que ja ens anem cap a Deo Terra Alta, Montsant, l'argilosos és quan tenim el terra vermell, aquells que aneu o que feu recorregut per les Espanyes i creueu, no?, Rioja, aquell terra vermell que trobem, grans seccions de terra roja, no? Allò és el que caracteritza els vins de Rioja, aquell subsol, aquell terra. Al moment que ens anem a la muntanya trobem unes coses diferents. No és cada vegada que veiem un paisatge vermell, vermellós, terres vermelloses, és perquè tenim argila. Què té l'argila en contrari amb el calcari? El calcari és molt porós, l'aigua s'escola. En canvi, l'argila és impermeable i llavors el que fa és retenir aigua. Per tant, ens donarà, tant de producció com de qualitats, completament diferent. Terra Alta, Montsant, en trobem d'argilosos. Els granítics, aquí ja trobem ja, diguéssim, com seria com allò, el substrat nostre, no? També a Montsant en trobem de granític, a Priorat en trobem de granític, no? Fa que siguin vins també molt complexos i amb molt de caràcter. Abans us he dit, els argilosos ens donen així també estructura i cos, els vins. Zones, no?, argiloses que podem trobar aquí al Penedès, doncs també en trobem de vins doncs, també amb molta característica comuna. I després aquells que són molt especials, que de fet ja identifiquen un terroir molt específic i que és molt conegut a Catalunya, que és la Llicorella, és aquesta pissarra de la denominació d'origen qualificada Priorat. Aquí hi ha fins i tot denominació d'origen qualificada com a lloc excepcional que trobem aquesta pedra. Tots aquells que heu anat a Priorat, no?, aquella aquella pissarra que s'esmicola, no? I aquells ceps tan petitons, sobretot aquells que som del Penedès, ens sobta molt arribar al Priorat i veure aquells ceps que no aixequen ni 50 centímetres del terra, no? I que estan allà, doncs, repartits per aquell territori tan feréstec, tan dur, no? Amb una xarxa d'arrels que han d'anar a buscar l'aigua, que es pot estirar fins a 30 metres, no?
Això 30 metres.
Això fa, doncs, que al final el cep pateixi molt. I, per tant, el que tenim és un gra petitó amb molt bona qualitat. Aquests tipus de sòls que pateixen molt, al final ens acaben donant també una bona qualitat. I després també aquelles margues, les margues que serien com aquesta barreja entre argiles i el calcari, que trobem molt comú també al Penedès. I després, per exemple, també diu a l'Illa, que també és una zona en la qual trobem, doncs, aquest equilibri. No és, com dirien en castellano, no és baladí, no? que el xarel·lo i la pansa blanca, que són cosines germanes, que són la mateixa varietat d'una banda a l'altra, estiguin en aquests sols de marges, de margues, no? I que al final ens dona aquella, no? Ens dona qualitat i ens dona també productivitat, no? Que també és aquest equilibri que sempre es busquen. Tot això fa que sigui, doncs, vegeu un mapa complex, no? Un mapa superric, vale? I ho hem de tenir en compte sempre. Jo crec que és una cosa en el moment d'estar on vi, hi ha això, hi ha aquest paisatge, hi ha aquest terra, no? I de com es treballa, fins i tot com l'elaborador, el pagès, ha treballat aquella terra per aconseguir allò. No és el mateix treballar, això quan parlem de Priorat, no? En el qual costa molt que allò creixi, no? I que, a més, llocs inaccessibles, no? Es diu, no? Moltes vegades es diu aquesta frase romàntica d'agricultura heroica, no? Que és, al final...
Tornem a la poesia.
Sí, la poesia, allò sempre... Oh, l'agricultura heroica que es veu al Priorat, no? De la gent, no? És que el pagès que s'ha d'enfilar, no? Que s'ha de bancalar per poder treure sol, no? A una zona a la qual, doncs, possiblement és més complaent treballar-la, no? Com pot ser aquí, a la Plana del Penedès, no? Zones, doncs, que són més amables i més fàcils, de més accessibilitat. Això sí, després ha d'haver la sensibilitat del productor per trobar quina és l'essència, no?, d'aquell terroir. I jo crec que aquí a Catalunya estem fent una feina molt, molt, molt bona i molt excepcional en molts casos. Jo sempre dic amb tot el que té a veure amb la persona, no?, les persones que hi treballen, no?, i les persones que al final decideixen són, a veure, com són de sensibles amb allò que es troben al seu voltant.
Hem voltat per Catalunya explicant com són els diferents sòls que hi trobem i tornem a casa, al Penedès. Aquí també hi ha un treball de zonificació que intenta explicar aquests diferents paisatges, no, Víctor?
Doncs sí, de fet, demà dels mateixos productors. Els mateixos productors demanaven, no?, també una zonificació. No estem anant al cas francès, no estem anant d'aconseguir minideos, però sí tenir-ho en compte. De fet, en tenim 10 de zones al Penedès identificables pels seus sols i també pel seu entorn, no? I a més, la qualitat i la producció varien amb això, no? Començant des de dalt cap a baix, no? Alts de Cosa, tota la zona ja que tenim a l'Alt Penedès ja tocant a Noia, no? Tota aquella zona de la Llacuna, per dir-nos d'alguna manera, allà n'hi ha, no? Santa Maria de Miralles, no? Tota una zona en què ara hi ha vinya allà, allò, clar, als alçades, no? La temperatura és completament diferent, tenen una influència més atlàntica que mediterrània, per tant, al final, tenim una producció completament diferent. També, altitud i sòls calcaris. Després, la conca del Foix, aquesta ja seria una manera una mica més transversal, i si seria com els voltaríem, doncs al voltant seria com una llengua que va de Sant Martí Sarroca, no? Els monjos, no? Tota aquesta plana que trobem, però també en zones en què el Foix també el que ha treballat és el paisatge i tenim aquestes vinyes de banda i banda, no? Això també fa, doncs, que tinguem, doncs, aquests sols amb una gran qualitat, de fet, i a més molt equilibrats en quant a producció i qualitat. Els costers de l'Anoia, aquí ja trobem, doncs, la part, diguéssim, més oriental, no? Aquí sí que tenim costers, o sigui, l'Anoia s'ha encaixat en el territori i, per tant, crea unes fondalades i crea també, doncs, doncs, uns costats i unes vessants del riu que el fa bastant diferent, no? Acompanyat amb la noia trobarien tant els costers de la Vernó, vale, que seria, diguem, un afluent de la noia, i també doncs, trobaríem la vall del riu de Villas de Noia, o sigui, tota aquesta banda en què trobem aquest riu encaixat, no? Aquest sol és completament diferent, o sigui, en 100 metres et canvia l'altitud radicalment, per tant, ens donarà caràcter també als vins que hi ha en aquella zona, i a més, microclimes. Després també tenim els costers del Montmell, no? Aquesta ja teníem, no sé com seria, com al costat del que seria les capçaleres del riu, del riu Foix, i que seria la part del Penedès Superior, que se li diu, i això mateix, o sigui, tenim gairebé un altiplà, o sigui, un altiplà calcari, no?, que està allà dalt, no?, ja tocant ja tot el que és, fins i tot Conca de Barberà. Després, per l'altra banda, ja com a últim, el massís del Garraf, també molt identificable, perquè són els calcaris pobres, que són uns vins molt característics, amb una humitat molt alta, capacitat de guarda bastant excepcional. I després sentíem la Marina del Garraf. Quan li diem Marina del Garraf, no sé si és el que toca mar. Evidentment, l'influència marítima directa del mar, doncs que la trobem des del Baix Penedès. De fet, Baix Penedès i Garraf com a comarca és on trobem els vins també amb molta salinitat, no? Aquesta influència del mar que el fan completament diferent. I després, evidentment, ja acabant amb el que tenim aquí els turons de Vilafranca. Ara que li diem turons de Vilafranca seria com aquesta zonificació del voltant muntanya de Sant Pau, Vilobí, no? D'aquest entorn, no?, bastant característic, i depèn de planes i de turonets, petits turonets, no?, això que ens diu de vegades, ai, això sembla la Toscana, doncs això, aquest paisatge atoscanat, que trobem en aquest entorn, doncs també. La cosa és deixar-nos guiar pels productors, els elaboradors, que ens diguin ells d'on prové això i que ens diguin el que són, i us ho diran d'una manera apassionada i que podeu identificar perfectament.
I gaudir d'aquests vins.
Això mateix, això, el final, tot és el final, deixant-nos seduir, deixant-nos portar també per la poesia,
clar que
al final, com hem vist ara, té un origen, diguéssim, bastant singular. Sí.
Sí, hi ha ciència darrere.
Això mateix.
Víctor Cornejo, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i fins d'aquí 15 dies.
Molt bé, moltes gràcies.
Darling, speak to me, but don't you say a word.
Hi ha vins que tenen notes de fruits vermells, de maduixa, i acomiadem el Víctor amb aquest Strawberry Wine Vida Maduixa de Noah Kahan.
Remember telling me that you thought you were cursed. I'm in love with every song you've ever heard. If I could lose you, I would. We buried your bones in plywood. If I could lose you, I would. We buried your bones. I say love is fast asleep on a dirt road with your head on my shoulder. Strawberry wine and all the time we used to have. Those things I miss and know I'm never coming back. For you, darling. Like love that makes him soft and sentimental, like a stranger in the park. For a few moments, I see you. If I was empty space and you were formless shape, we'd fit. I love these little runways. Every time we run straight over it. If I was empty space and you were formless shape, we'd fit. I love these little runways, and every time I run straight over it.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Al punt de 2:15 del matí encetem el repàs de les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El creixement dels polígons al Penedès produiria més d'1,4 milions de tones de CO2 l'any a l'any. En una roda de premsa de l'Escorxador, la plataforma Som Penedès ha presentat algunes de les principals contradiccions del pla territorial parcial de la vegueria Penedès. En una primera anàlisi, la plataforma denuncia que el pla contempli com un objectiu la creació d'un model de desenvolupament econòmic sostenible, quan també contempla el creixement dels polígons logístics al territori, un fet que produiria unes emissions anuals de 415.000 tones de CO2 i una despesa de 3,3 milions de metres cúbics d'aigua, únicament al Baix i l'Alt Penedès. Una problemàtica que, sumat a les emissions de les xarxes de transport per carretera i les d'altres polígons proposats pel Pla Territorial Parcial, com el de Cubelles, Masquefa i la Conca d'Òdena, pot ascendir a més d'1,4 milions de tones de CO2. Des de Som Penedès creuen que aquest no és el camí correcte del nou pla territorial i continuaran treballant per la millora de la vegueria i la vida dels seus habitants. Treballs de prospecció al pou de la rectoria de Sant Pere Molanta. La brigada de l'Ajuntament d'Olèrdola, conjuntament amb els serveis de l'empresa pública de subministrament d'aigua Giacsa, està realitzant treballs de prospecció del pou de la rectoria de Sant Pere Molanta per poder determinar la seva capacitat amb el propòsit d'aprofitar aigua freàtica pel rec d'espais municipals. L'alcaldessa Fina Mascaró subratlla que els treballs han de confirmar si és possible poder utilitzar l'aigua freàtica pel rec del camp de futbol de gespa natural de Sant Pere Molanta. Des de l'Ajuntament s'ha agraït la predisposició immediata del bisbat i del mossèn Joan Sales per facilitar aquestes tasques de prospecció. El bisbalenc Raúl Gallego inaugurarà una nova exposició de fotografia avui dimecres 6 de març a les 8 del vespre al Centre Municipal de Cultura. La mostra, anomenada Fotogrames de Carrer, es compon de fotografies urbanes que el bisbalenc ha capturat durant els darrers 7 anys i que mostren la seva particular mirada de la vida quotidiana. Abans, a les 7, Gallego estarà acompanyat del fotògraf documentalista calafallenc Pere Arnaldo, amb qui oferirà una taula rodona oberta a la participació dels assistents. Raúl Gallego és veí de la Bisbal. La seva vocació per la fotografia sempre ha estat latent, però va ser fa 8 anys quan es va decidir dedicar de forma professional. Fotogrames de Carrer es podrà visitar al Centre Municipal de Cultura durant tot el mes de març en horari de biblioteca. El sadorninenc Pedro Gil anuncia que es retira a final d'aquesta temporada. Així ho ha anunciat a través d'un comunicat conjunt amb el seu actual club, el Forte dei Marmi italià. El sadorninenc, que enguany celebra els seus 44 anys a Itàlia, porta tota una vida sobre patins, vestint les samarretes de Noia, Tenerife, Infante de Sagres, Porto, Reus, Valdaño, Sporting i Forte, on es retirarà a final de la temporada després de 27 campanyes competint en el màxim nivell i en les tres grans lligues europees, l'espanyola, la portuguesa i la italiana, on ha guanyat 9 lligues portugueses, 4 italianes, 2 copes de Portugal, una Copa del Rei, una Copa d'Itàlia, 4 supertasses de Portugal, 4 supercopes d'Itàlia, un Mundial de Clubs, 3 Champions, 2 Sers i una Copa Continental. Gil és, a més, el jugador espanyol amb més títols amb la selecció espanyola i és que suma 6 Mundials, 7 Europeus i 3 Copes de les Nacions en els 10 anys que el conjunt no va perdre mai, amb 63 victòries consecutives.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa.
Les entitats són un dels motors principals dels municipis i cada 15 dies ens agrada acostar-nos a elles per escoltar-les i conèixer una mica més el seu funcionament i el seu dia a dia. Avui anem fins a Can Trabal, a Olèrdola, i parlem amb la Sònia Pardinyes i la Yolanda Lanza de la Comissió de Festes. Aquest cap de setmana se'l gira feina amb la tercera calçotada popular i el mercat de segona mà i artesania, que arriba ja a la cinquena edició. Parla amb elles el Raimon de Cara des de Canal 20 a Olèrdola.
Així és, Sílvia, a l'Espai d'Entitats. Avui ens hem desplaçat fins a Can Trabal per conèixer la realitat, les experiències, l'activitat que realitza i desplega la Comissió de Festes de Can Trabal, i parlem amb dues de les seves integrants, la Sònia Pardinyes. Què tal? Molt bon dia, Sònia.
Hola, molt bon dia, Raimon.
I també amb la Yolanda Lanza. Què tal, Yolanda? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per parlar en general de la vostra activitat, de què feu al llarg de l'any, que són moltes coses per dinamitzar la vida festiva lúdica de Can Trabal, però més a tocar de calendari hem de parlar, no ens hem d'escapar, al contrari, tenim moltes ganes de situar els elements necessaris per viure molta activitat aquest cap de setmana. El dissabte teniu calçotada i mercat de segona mà. No, no són poques coses, no?
Sí. Bueno, comencem al matí amb el mercat de segona mà. Comencem cap allà a les 10 del matí, però bueno, estarà tota la comissió i part de veïns que col·laboren amb nosaltres fent tot el tema de la calçotada. Al migdia farem la calçotada i a la tarda farem una miqueta així d'activitats lúdiques per la gent que vingui a participar a la calçotada.
Entenem que primer va haver cinquena edició al mercat i després s'hi va afegir la calçotada, no?
Sí, i tant. O sigui, nosaltres ja fa tres anys que fem la calçotada i doncs, bueno, l'enganxem amb el mercat d'artesania, de manualitats, de lo que sigui, no? Intentem que, bueno, pues, animar la gent que vingui, que faci coses, que ens coneixi i que, bueno, que s'ho passin bé aquí a Can Trabal.
I què s'hi pot trobar en aquest mercat i en quins horaris?
El mercat s'inicia a les 10 del matí fins a les 2 de la tarda, més o menys, i bueno, hi podem trobar de tot, de, bueno, veïns que tenen coses a casa seva que volen vendre, de coses de segona mà, tenim gent que fa coses artesanes, hi ha molta gent aquí que fa activitats artesanals, i bueno, podem trobar una miqueta de tot.
Roba. Normalment porten molta roba de segona mà, que així com estem i com està la vida, és molt bo aprofitar la roba que, bueno, que no fem servir, fem trueque. Bueno, és passar, doncs, bueno, al dia i fem colla.
Sobretot són veïns i veïnes de Can Trabal o també venen d'altres nuclis?
Venen d'altres nuclis, o sigui, tenim veïns i veïnes de Can Trabal, però ve molta gent d'Olivella i gent dels pobles, bueno, dels nuclis de Sant Pere, del mar i tot això.
Sí, però no són establiments que munten la seva parada?
No.
O sigui, són persones, o sigui, com nosaltres, particulars, que, bueno, pues que posen una paradeta i de roba, d'artesania, de tot el que tinguis per casa, que segurament no facis falta, i ho poses i ve algú i, escolta, que m'agrada, que me fa servir això.
Si és la cinquena edició és perquè ha funcionat els anys anteriors, que és una experiència que voleu donar continuïtat, no?
Clar, i tant, sí, és una experiència molt maca perquè la gent ve aquí, passa el dia, passeja, esperem que faci bo, que faci una miqueta de sol, i sí, es fa germanor, o sigui, està molt bé.
Quantes parades s'acostumen a muntar?
Doncs aquest any em sembla que van ja sobre unes 20 paradetes, que comencem amb una, dues, però al final la gent se'n va animant, sí.
I on estaran? On es situen?
Doncs, bueno, l'any passat ja van canviar l'ubicació, ara fem totes les activitats al voltant del local social, i bueno, estarem a l'Avinguda Can Trabal, que és on està el local social, tallarem els carrers perquè la gent pugui passejar sense problema, i és on es farà també després la calçotada.
Doncs ens aturem a la calçotada. Què cal tenir en compte per participar-hi? Perquè heu establert dos preus diferents en funció doncs, si es fa la venda anticipada o no. Ens ho expliqueu?
Sí, bueno, hem posat un preu per, bueno, de 15 euros al menú d'adult, 8 euros al d'infantil, però clar, perquè la gent s'apunti el dia que vinguin, si venen el mateix dia, doncs bueno, pagaran una miqueta més que res, perquè és que per fer... No sé com explicar-me,
sí,
no?
Hem de tenir una provisió, clar. O sigui, clar, nosaltres pensem més o menys el que hem fet els anys darrere, però hem de tenir una previsió per saber, no?, que hem de comprar i que quanta gent vindrà, clar.
I la previsió quina és?
Bueno, la previsió de moment ja portem, ja van 100 i pico, ja més
sí,
o menys,
sí,
no?
Sí, 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 jo crec que com l'any passat al voltant dels 150, una coseta així més o menys. Mm,
perquè tira ara a fer calçotada. Sí. Suposo que va ser l'origen de anem a afegir més elements a aquesta fira, aquest mercat, i fem una calçotada. Suposo que sí, la idea va ser aquesta, no?
El tema de la calçotada, la gent s'anima moltíssim, venen molts veïns a punxar els calçots, o sigui, des de les 8 del matí estem aquí, avui també hem anat allà a buscar els sarmientos i tot allò, i el dia de calçotada, la veritat, es fa molt bo, molt, molt caliu, es junta aquí tota la gent, els joves, els grans, la veritat és que és molt guai.
Sí, això està molt...
El dissabte, a quina hora començareu a servir els calçots i el que va acompanyant els calçots?
bueno, més o menys tenim posat que cap a les dues.
Cap a les dues.
El bar estarà obert tot el dia, vale? Que per la matí farem esponsars, bocates, entrepans, bueno, planxats, superbons, boníssims. I després ja cap a la una, a les dues, ja començarem a repartir.
I entenc que si ho feu és això, l'objectiu sempre genèric, que és el fil conductor de totes aquestes activitats que feu, és dinamitzar la vida associativa a Can Trabal, i això funciona en una calçotada.
Sí, sí, i tant. O sigui, el que volem és que la gent s'ajunti, que coneguis els veïns, perquè bueno, el dia a dia és el que té, no? Tu vas a l'escola per als nens, et fiques a casa i no... O sigui, no hi ha tant de contacte amb els veïns i és una forma de fer això, no? de crear aquesta germanor entre els veïns i d'altres nuclis, no? Que la gent conegui a veïns d'altres nuclis de l'Hèrdola, també.
I qui vulgui participar tant en la fira, en el mercat, com en la calçotada, què és el que ha de fer? Aquí s'ha d'adreçar? On ha de trucar?
Doncs, bueno, hem posat tres telèfons, el de Maria, Sònia i jo, que en el, bueno, sí,
amb el cartell
estan els tres posats. Bueno, simplement és trucar-nos o enviar-nos un WhatsApp i t'apuntes i ja està. És simplement això, és molt fàcil.
Sí, sí.
Parlament anticipada dels tiquets de la calçotada, encara hi ha temps, abans del dissabte, fins quin dia?
Fins al divendres.
Fins al divendres mateix?
Sí, fins al divendres mateix.
Ah, molt bé.
Sí, sí.
Amb aquesta perspectiva de superar potser els 200 participants.
I tant que sí.
I expliqueu que la cosa no acabarà aquí, sinó que a la tarda també feu alguna activitat.
Sí, sí, a la tarda bueno, tenim a fer una activitat així una miqueta lúdica perquè la gent es jugui, potser fem algun concurs de cartes o fem una coseta així. Sí. No acabarà després de la calçotada.
Una miqueta de ball, una miqueta de música, una miqueta d'ambient, que sí, estem en dissabte i ja aprofitarem fins que aguanti el cos, no? El següent dia és diumenge i ja descansarem.
Això a la pista poliesportiva serà?
No, aquí també.
Aquí al local?
Tot aquí al local.
Aquí al local. Sí. Si fa mal temps, no?
Sí, sí, clar. Si fa mal temps ja es podem ficar aquí, sí, sí. Mm.
Doncs queda, clar, subratlladíssim en la nostra agenda. Aquest dissabte una cita important, mercat per triar i remenar, i també una bona proposta gastronòmica, aquesta tercera edició de la calçotada. El que comentàvem és una de les activitats que tenim més a prop de calendari, aquesta calçotada i el mercat, però feu moltes coses al llarg de l'any. Clar, si haguéssim... Triar sempre és un risc, no? Perquè és excloure alguna cosa i deixar-ne una altra, no? Però si hem de triar alguna de les activitats que feu per participació al llarg de l'any, segurament potser ens hauríem de quedar amb Halloween, no?
Sí, sí, sí.
És un èxit el Halloween que munteu.
Sí, bueno, jo és que jo soc joli, jo el Halloween és el meu, m'encanta, sí, sempre estic allà al túnel o al passadís o a la survival, m'encanta, o sigui, jo soc una apassionada del Halloween i sí, jo penso que el Halloween ara mateix és el que més petem. Sí.
Clar, perquè aquí el mèrit és que és un Halloween que vosaltres feu, diguem-ne, un túnel del terror, però és molt més que això, perquè l'experiència d'aquest darrer Halloween va ser doncs, fer tot una escape room en viu, no?, a camp obert, i la gràcia és que ho feu als veïns.
Sí, sí, ho fem amb els veïns, o sigui, n'hi havia gent... Bueno, vam agafar uns nois d'aquí de Sant Pere, que feien el tema del rol, però sí que hi havia veïns que participaven. Jo, per exemple, era una de les...
Sí, aquest any, bueno, Sergi, no? que vam contratar una empresa, sí. Supermacos, els xavals, molt macos, m'ho van fer perfecte, i bueno, els van donar l'oportunitat a les persones. Jo, com sempre, que és que m'encanta, em van deixar passar dintre, estar amb ells... Bueno, ha sigut fantàstic, la veritat és que sí.
Però no cal dir-ho que Halloween continuarà, això es fixa en les propostes que munteu.
Sí, sí, o sigui, tenim activitats que són fixes, entre elles una, és aquesta és la de Halloween, el Nadal, que també agrada molt, sobretot als infants, com sempre, la festa major.
Ah.
la festa major, que no falti, i la festa de la primavera.
Festa de la primavera, que ja deu d'estar, vaja, més, no és tan immediata com la que hem comentat ara de la calçotada, però ja l'esteu preparant, no, segurament?
Sí, sí, tant, ja estem contactant, bueno, ja estem en contacte amb els de la...
Coses de la música, contractar, mirant a veure grupets, a veure quin grup de música per tenir música en directe o monòlegs o alguna cosa. Alguna cosa, sí, però sí. Bueno, doncs,
per quan serà això? Per...
El 18 de maig.
Maig, encara queda
el dia. Sí, sí, també farem, també es fa el dia de la primavera, el dia de la festa de la primavera, la missa de la Verge, no?
Tu
fa
l'Hermandat
de la Verge de Fàtima i, bueno, i serà tot el dia, doncs, també, d'activitats i els que... El que surti.
Sí, sí. Clar, i la festa major, el primer cap de setmana d'agost. Aquí d'agost. Es dona la circumstància, Olèrdola no ha passat sempre, però sí, molts anys, que coincidiu amb altres festes majors.
Sí, amb del mar. Sí, sí, correcte. Bueno, nosaltres farem el primer cap de setmana, en principi volem fer divendres, dissabte i diumenge. El diumenge aquest any el que farem serà tot el dia, o sigui, no acabarem el migdia, que és el que habitualment fem, i bueno, farem aquests tres dies a tope.
Sí, sí, però a tope, sí, ho donem tot. L'any passat vam fer una setmana, però bueno, una setmana em sembla que va ser
massa activitat,
bueno, la gent va acabar esgotada, o sigui, sí, sí.
Clar, perquè hem de dir que Can Trabal no és molt gran.
No, és molt petit, són quatre carrers, però bueno, que fent soroll, fent soroll, n'hi ha gent aquí.
Que per encara no, ara empadronats potser estem al voltant de 400 veïns.
Ostres, ara em menys. Deixes.
Menys i tot? Menys. Sí? 500. Sí,
500
veïns, sí. I Déu-n'hi-do, doncs, això, l'activitat que desplegueu, no?
Sí, sí, perquè ja et dic que no només ve gent de Can Trabal, ve gent d'altres nuclis de l'Olèrdola, sí, sí. I ve molta gent d'Olivella. Estem aquí al costat d'Olivella i Olivella li agrada
més,
molt.
És que ens diuen, quan feu festes, aviseu-nos, sisplau, que és que volem anar a Nadal, aquest Nadal, de veritat. O sigui, la gent... molt contenta perquè portaven els nanos, li donaven al Papa Noel un detallet, o sigui, molt guai, la veritat que sí.
Per tant, moltes coses, festa de primavera, festa major, Halloween, Sant Joan també?
Sant Joan sí, fem la revetlla, aquest any farem una coseta així una miqueta més familiar, farem, no posarem bar, només ficarem música i que la gent pugi i que es porti el sopar de Carmanyola, com diem. I farem això, un joc de trobada per tots els veïns que vulguin pujar.
Segurament que part dels esforços de les persones que organitzeu les activitats per Sant Joan és recordar a la ciutadania que no es pot llançar coets.
Sí, home, i tant.
Ni encendre fogueres.
Home, ja, ja. I tant, és molt important. I més on vivim nosaltres, que estem tot hores no es pot.
I es fa estrany això, no?
Sí, sobretot pels petits, no? Que es fa gràcia, no?, a tot el tema dels coets i dels petards. Però la gent ho respecta molt. Sí, sí.
I heu fet també un apunt, també participeu, col·laboreu en la comitiva dels Reis, quan venen al municipi, també fan la seva estada el dia 5, aquí el dia 5 de gener a Can Trabal. També feu la vostra aportació, perquè això sigui possible, aquesta màgica.
Sí, aquí estem, rebent els Reis Mags, i bueno, fem un berenar per tots els nens, per ells també, i bueno, és molt bonic, la veritat, jo he estat aquí i és molt xulo. Veure els nens, les cares que posen i tot això, la veritat és que són activitats molt maques.
La comissió de festes formeu part de l'associació de propietaris, sou com una secció de l'associació de propietaris.
Sí, correcte, o sigui, la majoria dels integrants del nucli principal són part de l'associació de propietaris, però hi ha veïns que no són de la part de la junta directiva de l'associació i sempre, o sigui, encara que el nucli de la comissió de festes és petit, sempre tenim molts veïns que el dia de l'activitat o dies abans col·laboren amb les activitats.
Mm-hmm. I la relació amb l'Ajuntament com és? Bueno, dona suport?
Bé, normal.
Sí,
no?
Molt bona, o sigui, nosaltres sempre demanem material, que ens cedeixin material, per exemple, no, aquest mercat de segona mà, hem demanat taules grans perquè els paradistes no tinguin que anar amb els estris i tal, i sí, o sigui, cap problema, o sigui, responen molt ràpidament, mai hem tingut, o sigui, sempre han estat allà per donar-nos suport, i bueno, i després tenim la sort de poder demanar subvencions que ens ajuden a fer aquestes festes de Halloween i de Nadal una miqueta més grans del que podríem fer nosaltres amb els beneficis que traiem de les altres activitats.
Segurament, si preguntem als veïns i veïnes, ja amb anys de residència aquí a Can Trabal, un punt de reunió que recordin de fa anys, segurament sortiria la primera frase, piscina. Que fa molts anys que està tancada.
Sí,
jo no sé si és un projecte que assumiu com a associació de propietaris o com a comissió de festes, mirar quines podien ser les maneres de poder fer possible que hi hagués la piscina de nou en funcionament a Can Trabal. És possible això?
Bueno, aquí està la Junta de Propietaris, que treballa conjuntament amb l'Ajuntament per a veure si pot ser tenir un projecte per fer aquesta renovació de la piscina. O sigui, és una de les coses que sempre hem demanat tots els veïns, que sempre demanem en totes les assemblees que fa la Junta i que fa l'Assemblea de Propietaris, i el nostre projecte és aquest, no? De tenir aquesta piscina, que és el que volen els veïns, sobretot la gent gran que han vist els seus nens com disfrutaven, gaudien de la piscina. I bé, i a nosaltres que ens facilitaria molt el fer...
És que seria el punt de trobada, o sigui, és que seria la vida una altra vegada de la urbanització, és el que ens falta, la piscina i tenir un joc aquí pels nanos, per nosaltres, per tots.
Sí, sí.
O sigui, que hem de dir que alguns serveis municipals s'han anat desplegant, descentralitzant, per exemple, sí que arriba un cop a la setmana el servei jove, aquí al local social, no?
Sí, sí, aquí tenim els dimarts, tenim... Bueno, abans estava la Rebeca, ara no me'n recordo
ara
com
se diu. Ara ve el Gerard, em sembla que es diu Gerard.
El Gerard, sí. Sí, sí, el dia 12 d'aquest mes, pel tema de... en honor al Dia de la Dona, faran aquí tasses
de nens. Em sembla que és a Olèrdola, al Sant Miquel d'Olèrdola.
Sant Miquel, després també farà Sant Pere, i aquí Can Trabal també.
Sí, faran una activitat. Sí,
el dia 12
també. El dia 12, sí, sí.
Per tant, la voluntat és això, doncs, que moltes coses es vagin fent, ja sigui aquí al local social o altres punts de l'urbanització.
I tant.
I què ha de fer una persona, veïns de Can Trabal, que es vulgui donar un cop de mà, que vulgui participar activament a la comissió de festes? Què ha de fer?
Simplement posar-se en contacte amb qualsevol de nosaltres i, bueno, i qualsevol mà que vingui serà
ben rebuda,
perquè som molt poquets, la veritat, se'ns queda un grup molt reduït i, bueno... La veritat és que, bueno, que ens ajuden, al final.
Sí. Bueno, i que passem una estona molt agradable, o sigui, nosaltres tot el treball que fem és voluntari, clar. O sigui, no traiem cap profit, és tot voluntari, però la veritat és que el dia que estem fent l'activitat, encara que és treball, ens ho passem molt bé.
T'ho passes molt bé, sí, sí. Les festes majors, jo després vaig estar una setmana així descansant, però bueno...
Recuperar-se.
Sí. Es fa molt de gust i sobretot quan... El que més ens plena, no? És quan ve la gent, ostres, que bé, com us heu currat, com allò, que bien que... Lo hablo en castellano, que m'explico molt. Sí. Que bien que lo hacéis, que bien esto, y es eso, ver que, bueno, que lo haces, que te pegas una currada, ¿no? Hablando mal, pero que luego la gente viene y que bien, no lo dejéis seguir ahí, y que me gusta. Nos gusta porque es que la gente la ves que, que quieren, que quieren.
Sí. Per tant, una bona oportunitat per oferir-se a col·laborar amb vosaltres és aquest mateix dissabte, en aquesta tercera calçotada i la cinquena edició del mercat. Hem de dir que és calçotada, però no hi ha concurs de calçots, no?
No.
Que hi ha molta gent que menja molt de calçots, no?
No.
Doncs ho deixem amb aquest recordatori. Insistim, si voleu tastar una bona calçotada i veure un mercat molt divers, aquest dissabte teniu la cita a Can Trabal pel matí. Moltes gràcies per explicar-ho, Sònia Pardinyes i Yolanda Lanza, de la Comissió de Festes. Que vagi molt bé.
Molt bé, vinga, moltes gràcies a tu.
Tranquil·litat, sisplau, senyora. Ni delinqüents ni malfactors. Som una espècie de brigada que surt de nit quan dorm tothom.
Els Amics de les Arts han tornat, tenen nou disc que llançaven just ahir després d'haver avançat ja alguns singles, i us proposem descobrir una de les cançons d'aquest nou treball. Es diu Els Desperfectes.
Quan s'ha acabat la festa, quan els carrers respiren buits, ens en cuidem dels desperfectes abans que arribi el nou avui.
Amb aquests Desperfectes tancarem aquesta primera hora i tot seguit alguns anuncis i el butlletí de les 10.
semblen una colla de maters. Gent que no pot dormir, camina tot solada. Gent que de cop perd els papers i se'n faria creus de lo carregat que està tothom. Creus de tot com ha canviat i se'n faria creus de lo carregat que està tothom. Creus de tot com que estan buscant només això. Sort en tenim que aquell té força per quan hi ha algun que va de tot i se'n faria creus de lo carregat que està tothom. Creus de tot com ha canviat i se'n faria creus de lo carregat que està tothom. Creus tant tot com ha canviat i se'n faria creus de lo carregat que està tothom. Creus de tot com ha canviat i se'n faria creus de lo carregat que està tothom.
Penedès en xarxa.
L'acompanyem si vol, senyora.